controlat.
Mira'l.
Ai, desacople, no?
Ja està, ja està.
Per quines fases hem passat, Miquel?
Ah, entro per aquí?
Sí, sí, entra pel micròfon.
Ara estic amb el telèfon i amb el
micro. El micro, pel micro.
El micro.
Et preguntava, Miquel, per quines fases hem passat?
Ara, de moment, espera un moment, que em poso els auriculars un segon, vale?
Sí.
No ve d'una hora, tranquil.
Fes, fes, el bitxo ja està dalt.
Ara, hola, hola, mira que bé. Ara. Doncs, doncs ara ha sigut el llançament, que és probablement la part de la, diguem, de tot el, aquests pròxims minuts, la part més perillosa, just quan el coet s'enlaira. Sí. I aleshores ara mateix estem, s'ha separat la, bueno, s'està a punt de separar la primera etapa o no, o s'ha separat, això és una qüestió d'un parell de minuts, i després doncs començarà, quan arribi a l'alçada adequada, començarà deixant els diferents nanosatèl·lits que té, perquè en llença molts, fins que més o menys d'aquí una horeta o així, quan llançarà el menut.
Ah, sí.
O sigui, fins d'aquí una hora no llença el menut? Ah.
Però per què d'aquí fins a quina hora? Una hora.
Bueno, primer perquè ha d'arribar a l'òrbita adequada, perquè això ha d'anar pujant. Penseu que surt de la superfície terrestre i ha d'arribar a 500 km d'alçada. I, a més, no només a 500 km d'alçada, sinó amb la velocitat adequada. Vosaltres dèieu que el veieu com tort, no?
Sí.
Però això era bàsicament perquè, en realitat, els coets no pugen totalment verticals cap a dalt, sinó que van inclinant-se perquè han de tirar el satèl·lit. Si tiressin el satèl·lit totalment cap a dalt, tornaria a caure. L'han d'empujar, diguem, perquè tingui una velocitat horitzontal, perquè comenci a donar voltes al voltant de la Terra. Per tant... Sí.
Us recordem que tot això que estem explicant ho podeu veure en directe, hem penjat l'enllaç al Twitter del programa, sí, hi ha un munt de gent connectada que ha volgut seguir el llançament, no del menut, que ara hem après que el llançaran d'aquí una estona, sinó del que és el coet que transporta el menut. Jo no sé, suposo que deus tenir visual, Miquel, del que estem veient nosaltres a la pantalla. Tenim un munt d'indicadors a sota, a veure si ens pots explicar què estan explicant i què estan ensenyant ara mateix aquests indicadors.
Bueno, ho veig de molt lluny perquè estic fora, però bàsicament expliquen velocitats, sí, alçades i sobretot les diferents etapes del llançament. Uh-huh. Ara, aquest coet és molt interessant perquè ara a la imatge esteu veient dos coses. Per un costat, a la dreta, esteu veient lo que és la segona etapa ja, que és on està el menut, vale? Que és un coet, diguem, que està a l'espai, una petita part del coet que està a l'espai, però després esteu veient, a la part de l'esquerra, com una espècie de imatge d'una cosa que està caient. No sé si veieu que està caient lentament cap a la Terra.
Sí.
Això bàsicament és perquè aquest coet amb el que s'ha llançat el menut, que és el Falcon 9, és un coet molt especial perquè el que fa és que es pot reutilitzar. O sigui, el que és el gran tub del coet, en lloc de caure's al mar després del llançament, ell sol, una vegada ha deixat el coet, ha deixat diguem, el satèl·lit o el que sigui en òrbita, ell sol cau de manera controlada, encenent els motors, i es torna a posar verticalment sobre una pista d'aterratge perquè el puguin fer servir. De fet, aquest booster, aquesta part del coet, ha sigut llançada, no, ara no sé el número, però em sembla més de 10 vegades.
Fixa't. Aquí hem fet una cosa que hem fet, diguem-ne, d'aprenents. Nosaltres hem aplaudit quan s'han enlairat i llavors hi ha hagut uns aplaudiments posteriors que entenc que deuen ser els bons, no? Aquests aplaudiments corresponien a que hi ha hagut alguna maniobra que era especialment delicada?
Sí, segurament, ja et dic, com que estava fora intentant escoltar-vos, però aquí hi ha moltes etapes importants. La primera és el llançament, que és quan tothom s'emociona perquè comença a veure foc i la cosa comença a pujar. Després, un moment molt important és quan la primera etapa, que és el tub gran, ja ha consumit tot el combustible, s'apaga i es separa, diguem, i aleshores queda només ja...
Jo crec que ha sigut
ja...
aquí, a la separació,
clar,
diria jo.
Exacte, que és el que dic, que normalment aquesta primera etapa, una vegada s'apaga, i es separa, cau al mar i no es torna a fer servir mai més, i en canvi, en aquest cas, ells... Ara, de fet, esteu veient, no sé si la gent, els oients, ho estan podent també seguir a través de YouTube, de SpaceX, però ara mateix es veureu com lentament va caient, i d'aquí poquet... realment sí tocarà terra, i si tot va bé, que de fet ara ja és una cosa que fa uns quants anys l'Elon Musk, tothom se'n reia quan deia que ho faria, ell deia, agafaré el meu coet i l'aterritzaré verticalment i el tornaré a fer servir,
sí,
i la gent es pixava de riure.
Ja sé que som ràdio, però el que estem veient és espectacular,
és a dir,
estem veient un coet baixant de cul que torna cap a la Terra, i a la banda, a l'altra banda, a la banda dreta de la pantalla, hi ha el satèl·lit, no?, que va pel seu cantó, i és d'allà on sortirà el menut. Però estem veient l'aterratge del coet.
Sí, però l'aterratge, em sembla que és Barcelona, això, no?
Sí, justa.
No és la costa de Barcelona.
Igual, l'Estany de la Ricarda.
I això val molt llogar això, a Miquel. Ens ha costat molt.
Això costa diners, sí. El que passa és que la gràcia dels nanosatèl·lits, que és el que estem llançant nosaltres, un tipus de nanosatèl·lit que es diu CubeSat, és que són molt més econòmics perquè com que pesen poquet, penseu que el menut no arriba pas a ni 10 quilos, el cost del llançament és molt
baix. Va per pes, això, el cost va per pes.
Atenció, en directe estem veient ja
l'aterratge. És cosa de segons ara mateix.
Espectacular. A punt de tocar terra, s'aprova, desplega els peus damunt de la base,
i
atenció, l'aterratge perfecte.
I a més, si veiéssiu, hi ha una diana, i aquesta diana segurament ha aterrat just en el centre. I això que ara mateix esteu dient que és espectacular, SpaceX ha fet que això sigui ara mateix rutina. O sigui, ells ho fan de manera rutinària, setmana sí, setmana també. I de vegades ho aterran en un dron que tenen al mig del mar. Sí. Realment és bastant impressionant, i estan canviant aquest tipus de llançament. Sí, bueno. Està canviant totalment el negoci, a perquè ara ja sí. ningú fa nous llançadors sense intentar fer això mateix.
Bueno, sí, però a mi el senyor Elon Musk aquest i els SpaceX, més igual. Anem a veure, com a satèl·lit enceneta, que veiem si tant enronar-lo a la part d'alça anirà a la merda.
A veure, has dit que falta una hora. Com ens hem d'imaginar aquest llançament del menú?
Bueno, perquè veiem la bola del món. Sí. Ara es veu tota mitja esfera del planeta i una màquina.
I una andròmina.
Sí. Ai, que s'ha tallat! Ai, que s'ha tallat la senyal!
No. Bueno, penseu que arribarà un moment que ja no es podrà veure el coet, perquè estarà tan alt que ja això s'està gravant des de terra.
I la pregunta, els de la NASA estan una mica...
Bueno, un moment, deixa'm acabar de fer la pregunta. Dic, què passarà amb el menut? És a dir, com serà llançat? Sí.
No, doncs els coets tenen precisament la gràcia d'aquests CubeSats és que es posen dintre d'uns deployers, que en diem d'uns dispensadors, que aleshores en pots posar molts, i aleshores quan arriben a l'alçada adequada els van llançant un darrere l'altre i es queden en l'òrbita.
És a dir, es desacoplen d'aquest satèl·lit que hem vist?
És bàsicament, perquè ho entengueu, és bàsicament una caixeta amb una molla, tu poses el teu CubeSat i quan s'obre la tapa... Sabeu el nino aquell del pallasso que surt quan obres la tapa? Doncs és una mica el mateix, però la molla el que fa és posar òrbita aquests CubeSats.
I en llançarà, el cub, no? L'impulsa.
Sí, sobre la tapa i el cub surt disparat.
O
la gràcia és
com allò del tennis, que surt la bola disparada.
Sí, és més fàcil veure-ho amb el pallasso, però bueno.
El pallasso era més fàcil.
Ja volia dir jo que no t'agradés.
A veure, Rocco.
No, la pregunta és, els de la NASA no estan una mica gelosos perquè els està traient una mica el negoci de llançar els satèl·lits a l'espai, aquest de l'Elon Musk?
Els de la NASA, de fet, han sigut els que indirectament han pagat quasi tot el que està fent SpaceX i l'Elon Musk, d'una manera o d'una altra. No, en realitat la NASA està molt contenta, perquè si ells posen la pasta i un altre fa les coses d'una manera més ràpida i més barata, que és el que està passant, doncs ells contents.
A veure, el senyor Marcelí estava molt preocupat per si la seva dona sortia a la terrassa, si es veuria des del menut.
Sí, faria fotos.
A veure, explica'ns bé, Miquel, què farem gràcies al menut.
No, doncs el menut és un satèl·lit d'observació terrestre, que bàsicament el que fa és porta una càmera que és capaç de prendre imatges amb bastanta resolució, fins a 5 metres de resolució.
I aleshores
amb això el que es fa és un munt de possibles aplicacions, no només al territori català. Nosaltres diem que és un satèl·lit català impulsat des de l'estratègia New Space de la Generalitat, però en realitat, com que el satèl·lit va donant voltes al voltant de la Terra, formarà part d'una constel·lació de satèl·lits que el que fa és donar servei per allà on vagi passant, i aleshores aquestes imatges es poden fer servir per un munt d'aplicacions, des de pròpies empreses que fan servir aquestes dades, per exemple, per temes d'agricultura, per controlar doncs plagues o el creixement de la zona vegetal, temes de mitigació de canvi climàtic, seguiment de sequies, quan hi ha desastres naturals també, vull dir, penseu que és bàsicament ara el que tenim és una càmera de molt alta qualitat que està donant voltes al voltant de la Terra i que està prenent fotos de manera constant o a demanda quan tu les necessitis i que per tant ens dona informació visual del que necessitem.
Quina vida té el menut? O sigui, quant de temps havia d'aquestes imatges?
La vida d'aquests satèl·lits no és tant la vida d'ell mateix, sinó a l'alçada en la que està. Encara hi ha una miqueta de gravetat, perquè aquest satèl·lit estarà al voltant dels 500 quilòmetres d'alçada. No estarà gaire lluny, penseu que Madrid està més lluny de Barcelona quan el menut passi. Aleshores, en aquesta alçada encara hi ha una miqueta d'atmosfera, i això fa que lentament anirà perdent energia i anirà baixant la seva alçada fins que arribarà un dia que reentrarà en l'atmosfera i es desintegrarà. I això passarà... Doncs als 500 quilòmetres d'alçada depèn una mica de l'activitat solar i d'una sèrie de variables, però probablement tindrà una vida d'un parell d'anys.
Només! amb els diners que ens ha costat això. Al final has dit la dada. Quants diners ens ha costat això?
No tinc aquesta informació.
Ah, vale, vale.
El petufet.
Però penseu que la gràcia d'aquest tipus de satèl·lits és que costen molt menys de lo que costa un satèl·lit tradicional que pesi tones. Es fan molt més ràpid. Es llencen d'una manera molt més fàcil i econòmica, com he dit, perquè tenen aquests deployers i perquè són molt més baratos. I és veritat que fa molta pena pensar que es desintegra, però la gràcia és que en podem anar llançant diversos i podem anar-los millorant sobre la marxa. Aleshores, aquesta...
Sí, però és que t'han aixafat com una vella el parabrisa del cotxe, com es fa l'autopista, que llavors quan arribes al
No. És molt més maco. Es desintegrarà i es pot convertir en una estrella fugaç.
Bueno, però a sobre d'on caurà? Perquè aviam si caurà a sobre d'Espanya, allò de Catalunya.
No. Quan entra a l'atmosfera s'acaba desfent.
No quedarà res, ni un trosset quedarà.
Cada quant passa per damunt de Catalunya?
Passa més o menys cada 5 dies.
Fixa't.
Ah, 5 dies.
I el resto?
Escolta, t'anava a preguntar que tot plegat fa una part d'una estratègia New Space de Catalunya. Tu deies que estem en un moment d'autèntica revolució. Quin és aquest projecte de New Space?
Bueno, el New Space en si no és una cosa que només passi a Catalunya, és tota una nova tendència, una nova manera de fer la tecnologia de l'espai que està diguem, aplicant-se a tot el món, que és una mica això que us comentava dels CubeSats, dels nanosatèl·lits, aquests satèl·lits petitons, que és bàsicament un canvi de paradigma total. O sigui, el que fins fa uns 10 anys eren satèl·lits i sobretot qualsevol tipus de missió espacial molt complicades, molt cares, que cada satèl·lit era fet, diguem, des de zero, totalment personalitzat, i que, per tant, costava moltíssim fer-lo molts diners, doncs s'ha anat estandarditzant de manera que ara pots fer satèl·lits com el Manut, comprant certes parts, les bateries, els panells solars, no els has de fer tu cada vegada, sinó que ja els pots comprar, pots anar com, entre cometes, a un supermercat dels diferents components, i això el que fa és que puguis treballar d'una manera molt més àgil, molt més ràpida, i, per exemple, aquesta pena que us feia és que el satèl·lit desapareixerà. És veritat, però és que tenim capacitat i diners per anar-ne fent cada vegada de manera, diguem, en poc temps, nous i nous, cada vegada millors, i és una mica la idea, no? Els puc fer molt més ràpid, els puc fer molt més baratos, i això fa que l'espai, que, diguem, potser fa 20 anys només era exclusiu de grans empreses o d'administracions, perquè
els americans.
Bueno, no, Espanya també té l'administració també llançava satèl·lits o grans empreses, però costaven molts diners. Ara, de sobte, una petita empresa, una startup, o inclús des de la pròpia universitat, des de la Politècnica ho fem, podem fer aquests satèl·lits, els podem llançar. I això què fa? Que de sobte el món, el que diem, l'accés a l'espai és molt més fàcil. Nosaltres fem servir el terme de que s'ha democratitzat l'accés a l'espai. Tothom, amb una mica d'inversió i amb una mica de... amb molt de coneixement, doncs pot fer aquests CubeSats, els pot llançar. Aleshores, ara tindrem satèl·lits fent comunicacions, satèl·lits prenent imatges com el Manut, i tot això d'una manera doncs molt més massiva en quant a la possibilitat de que tothom pugui fer-ho.
A part d'això, cada vegada que fa una foto a un altre país, aquest país ens haurà de pagar nosaltres la foto?
No, el que passa és que això es ven, hi ha satèl·lits que ho venen. De fet, ara un dels grans negocis que hi ha a l'espai és tota aquesta venda de dades. Hi ha molts satèl·lits traient dades d'observació terrestre, i aleshores qui els necessiti doncs pot comprar-ho.
Bueno, ha quedat bastant clar a l'inici del programa, Marta, que era un projecte en què hi havia molta gent implicada.
Molt, a veure, jo he llegit el fil del Miquel Sureda, i tu has fet un dels tuits, Miquel, explicant que hi havia, a banda de la Generalitat, molta gent.
Bueno, Puigneró, no sé si és el que va arrencar tot això, o qui es posa la medalla del Manut. Sí.
Ara no t'ho sé dir, la veritat. En el seu moment, òbviament, s'ha de dir que tota aquesta estratègia New Space que està impulsada des de la Generalitat, doncs va ser una iniciativa que se la va fer molt seva a la Conselleria de Polítiques Digitals, en el seu cas el Jordi Puigneró.
Sí.
I ara, doncs, bueno, hi ha nous equips treballant i també moltes ganes.
I tens
ara no sé exactament qui es posarà la medalla.
Tens constància del proper satèl·lit català i de per què serà aquest nou satèl·lit català? O no s'està treballant?
Sí, s'està treballant, no sé quin serà exactament el proper, però la idea és anar generant una petita constel·lació. Ja vam llançar l'Enxaneta l'any passat, que l'Enxaneta és un satèl·lit de comunicacions, avui hem llançat el Manut, que és un satèl·lit d'observació terrestre, i la idea és anar creant una petita constel·lació on no hi hagi un de comunicacions i un d'observació terrestre, sí, sí, sinó diversos de cada, de manera que el servei és molt més complet, perquè sempre pots tenir aleshores un satèl·lit que està passant per sobre el territori, i és, els CubeSats, sí, com que són molt més econòmics, com he dit, i els pots llançar més fàcilment, doncs en lloc de llançar-ne un pel mateix preu, pel preu que abans tenies un satèl·lit molt gran, ara pots fer una constel·lació amb diversos petits satèl·lits que treballen de manera conjunta, i això és molt, molt, molt potent. De fet, aquesta és la gran potència del New Space.
Doctor Sureña,
Sureda.
El primer l'enxaneta, quant temps li dona de vida?
2 anys, ha dit.
No, perquè ja fa mentida.
No, el primer.
Bueno, és que ara mateix no tinc al cap quina alçada està, i dic 2 anys, però poden ser 3. Això depèn molt, sobretot, és una cosa curiosa, però depèn molt de l'activitat solar. Quan el sol es posa, diguem, molt actiu, l'atmosfera s'infla una mica i aleshores els satèl·lits duren menys. Però bueno, penseu que al final, bueno, 3 anys, jo crec que és... Molt més no pot estar. Els satèl·lits tenen una vida màxima que poden estar en òrbita per evitar tot el tema de la brossa espacial, que evidentment és molt més llarg, acostuma a ser 25 anys, però vull dir que sempre tard o d'hora els satèl·lits han de marxar.
Miquel, el Carles Constant, un dels nostres oients, pregunta si hi ha alguna aplicació per seguir el satèl·lit.
Dia a dia.
Doncs des de l'IEC, que és des on jo estic... L'IEC és l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, que som un dels instituts que estem col·laborant en aquesta estratègia amb la Generalitat. Per l'enxaneta es va generar una aplicació on es podia veure en temps real on estava aquest satèl·lit. Entenc que que ara mateix s'està treballant, o s'haurà treballat potser ja, o una aplicació paral·lela, o que la mateixa aplicació que hi havia per l'enxaneta pugui permetre localitzar els 2 satèl·lits ara mateix. No t'ho puc assegurar, però et diria que segurament sí, i segurament és una cosa, bueno, ja asseguro que si existeix, avui mateix jo ho tuitejaré i posaré l'adreça en la qual tothom pot accedir-hi per veure-ho.
Doncs n'estarem pendents. Per tant, el proper pas és veure d'aquí 40-50 minuts com surt expulsat l'enxaneta com un pallasso dins de la seva caixa.
Menut.
Però
ho veurem, expulsat. Això?
Ho veurem a través del gràfic que ara mateix estem veient.
No, això és possible que es pugui veure, perquè probablement el llançador, en aquests casos, tenen una càmera, el propi llançador, de manera que tu pots anar veient com es van llançant els diferents nanosatèl·lits, i tu, en el moment en què identifiques el teu, perquè també t'ho van informant, doncs és un altre moment d'aplaudiment. I després, el moment més important de tots, el moment culminant, és ni el llançament, ni quan l'enxaneta es posa en òrbita, sinó és el moment en el que reps el primer hola. Perquè tu pots llançar el satèl·lit i que vagi bé, tu pots llançar posar el satèl·lit en òrbita, però el que necessites és que el satèl·lit es desperti i ser capaç de comunicar-te amb ell.
L'hola quan arribarà?
Doncs això és una mica ambigu, s'espera que sigui entre més o menys al cap de 90 minuts de llançament, o sigui en una horeta, però pot durar. Podem haver d'esperar potser un parell o 3 dies màxim.
Hola, però escriurà en català, enviarà missatges en català, hola i tot això, no?
Hola, bebé.
Sí, en català normatiu. No, però és molt important, perquè realment el satèl·lit ara està, diguem, en un estat, entre cometes, dormit, mentre se llença. Aleshores, ara el que ha de fer és una sèrie de maniobres molt importants, que és primer deixar de rotar, perquè començarà, diguem, quan el posi en òrbita estarà com donant voltes així una mica com aleatòriament, s'haurà de frenar, haurà de, diguem, començar a rebre la llum solar en els panells, aleshores es despertarà, i allà és quan fem el que diem el primer link, no? Que és que des de les estacions de terra, des de les antenes de terra, rebem, quan passi per sobre, rebem doncs aquesta primera comunicació dient estic aquí, estic despert i funciono bé.
Escolteu, hem viscut un moment històric molt ben explicat pel Miquel Sureda, perquè si arribés a ser per Vicenç Martí no hauríem entès res, que ha estat plorant tota l'estona. Continuarem pendents de la senyal que ens envien i veurem si salut o no saluda, i si hi ha qualsevol altre moviment, ja us ho direm. No sé si tenim l'Arbós. Arbós, us voleu abraçar virtualment, perquè sé que també estàs emocionat, és una tarda...
Home, ha estat molt maco i que ha anat bé de moment, i no, m'ha felicitat el Miquel també per la seva feina divulgativa, que ho explica tot molt clar i molt bé.
Miquel, moltíssimes gràcies.
Una abraçada per tu, Dani, també.
Miquel, gràcies.
Una abraçada.
Que vagi bé,
una abraçada a tots.
Gràcies. Un minut darrer de publicitat que us passarà super ràpid i resolem l'enigma. Rocco, t'ha agradat això?
M'ha encantat.
Doncs,
sí, però més, demà més, no?
Sí, demà més i el temps que faci falta. Clar, fins que no digui hola, no pararem.
Sí.
Versió RAC 1.
Fes un Nadal extraordinari i tria estalviar. Tan sols fins al 8 de gener a Carrefour i Carrefour Fonès, de les compres superiors a 40 euros en joguines i bicicletes, te'n retornem un 40%. Descompte en cupó bescanviable. El Nadal de sempre a preus extraordinaris.
Nadal a ritme d'espectacle. Descobreix amb entrades d'avantguàrdia els millors espectacles d'aquestes festes. Gaudeix de Disney on Ice al Palau Sant Jordi, de Mar de Llums al Museu Marítim o del Circ Reluí amb entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
Dissuadim lladres i ocupes. Abolim les permanències. Compartim la llengua. Protegim l'alarma catalana. La millor tecnologia de seguretat d'Europa al servei dels catalans. Ara per Nadal, 17,14% de descompte durant 6 mesos. Entra a protegim.cat i canvia una alarma catalana i de proximitat. Et protegim?
Versió RAC 1 amb Marc Serra.
D'emoció en emoció, ja tenim el menut preparat per sortir...
Gràcies a Jordi Puigneró.
Disparat, sí, sí, ho hem dit.
Ja ho hem dit.
Ara l'emoció de l'enigma diari. Vinga. Com ho tenim, això, Arbós?
Bé, doncs recordeu que avui us posàvem un so, a veure si podem tornar a escoltar aquest
tant,
so.
Sí. Ara te'l posarem. Aquest és el so i hem promès un número baix.
Sí, de fet hi ha gent que reclama que sigui més baix del 20, eh? Ja, aquí, ja, ara he vist a Twitter que,
sí, sí.
Que aquí tothom demana. Bé, doncs us donàvem quatre opcions de per dir que, és aquest, que era aquest so. L'opció A era una gavina, l'opció B era un porc senglar, l'opció C un pingüí i l'opció D un koala. I la resposta correcta és la C. Això és el so, això que sentíeu és el so d'un pingüí.
Ah, sí?
Que els pingüins són animals molt sorollosos, sí, escoltem-lo.
Podria ser un ànec perfectament, eh? Perfectament.
Podria ser un ànec, però no era d'una de les ulls. Perquè heu de pensar que, clar, viuen en colònies de molts, molts exemplars, i llavors per localitzar les parelles o localitzar, doncs, els fills, doncs una manera que ho fan és cridant, no? És com si tu anessis amb la teva família a Plaça Catalunya i et perdessis, doncs que per tornar-vos a retrobar
Només
tots us poséssiu
això.
A cridar de mala manera.
Heu estat per Plaça Catalunya últimament?
No.
Molta gent.
És una aventura, eh? No sé per què cal anar a segons quins llocs, on l'aventura la tenim al centre de Barcelona.
A tocar.
Sí, sí. Quan no és un patinet, és un venedor ambulant, quan no és un venedor ambulant és un nen que crida, quan no és un nen que crida és...
Un lladragot.
Un carterista.
El que sigui. Totes les emocions que vulgueu a Plaça Catalunya.
Avui hem rebut 535 mails, 535, i d'aquests 329 són correctes i ens hem compromès escollir un número baix.
El
senyor Buigas. El 5. Un, dos, tres,
avui no
quatre,
queixareu,
i 5. Ja el tenim, perquè tira, com que jo ja sabia que era
ja,
número
ja
baix,
ho sabia.
I avui el guanyador és el Pol Zarcos Lobato, ha posat a l'assumpte del mail C.
Lobato.
Hola, equip del Versió, crec que la resposta de l'enigma d'avui és la C, un pingüí. Aviam si toca. Vale. Pol Zarcos Lobato, Sant Feliu de Guíxols.
Bravo! Moltíssimes felicitats.
El 5 no l'ha dit, el número 5 no l'ha dit. No han divinat el 5.
No, no havia d'endevinar el 5.
No havia d'endevinar el pingüí.
El número premiat al final és el 5. Per tant, el tio que ha guanyat ha d'haver dit 5. Sí, no?
Dani, demà què farem?
Demà, mira, avui heu parlat molt del menut. Demà parlarem d'una altra nau, en aquest cas de l'Espírit de la NASA, que va arribar a Mart el 2004. Tal dia com demà del 2004. D'això parlarem.
Molt bé. Dani, gràcies. Fins demà.
Fins demà.
Que vagi bé. Adéu-siau. Amb la Míriam, que entra i surt de l'estudi, com el menut també que entra i surt de la nau, la tornem a tenir entre nosaltres perquè podíem dir que, en fi, una bona notícia, Catalunya no tenia un atur tan baix des de la crisi financera del 2008. A més, el 2022 ha tancat amb un rècord d'ocupació.
Sí, sí, en un any s'han reduït en 23.000 les llistes d'atur i ara mateix hi ha 346.000 catalans que busquen feina, un 6,2% menys que ara fa un any. On més baixa l'atur? Doncs és el sector serveis, amb més del 70%, seguida la construcció, la indústria i el sector primari. El govern ha presumit de dades. El conseller de Treball, Roger Torrent, aquí teníem seguint el menut,
sí,
ha comparegut després de govern i ha alertat, això sí que hi ha un repte important, que és el de la bretxa de gènere.
No podem disposar d'aquest document ara mateix.
Ara bé, els agents socials ja alerten que les xifres dels últims mesos demostren que el mercat s'estaria estancant. De fet, el desembre l'atur només s'ha reduït en 2.600 persones a Catalunya, quan és, recordem, un mes tradicionalment per la campanya de Nadal i tot pagat. El conjunt de l'Estat ara mateix hi ha uns 2.800.000 aturats.
Que es diuen que les xifres són bones, però si tu agafes en perspectiva i dius 2.800.000, és molta gent, eh?
Home.
Hi ha molta gent, encara a l'atur, però vaja, ens alegrem que com a mínim les xifres millorin.
270.000 menys són que a finals de l'any passat. També és la xifra més baixa a nivell de l'Estat en 15 anys d'atur, i s'han afiliat a la Seguretat Social més de 470.000 persones. Això situa la xifra d'ocupats per sobre dels 20 milions a tot Espanya.
Mira, fins i tot a mi m'han donat una feina, tu.
Què diu ara? Felicitats.
Ah, sí?
No, vol dir negar. Més enllà d'estar aquí, no?
Sí, fins ara sempre deia que no. Quan sortia alguna, doncs que no era ben bé el meu gust. Però, mira, aquesta que em van oferir ara fa un parell de mesos que he estat allà, ara m'han fet fora, però bueno.
Perquè vaig
pensar
aquí,
que no era molta feina.
En el programa, vostè aquí, en el programa, en quin règim està? Vull dir... Vull dir, com que no hi ha el clapés, jo no sé com porta, com està el tema dels números.
Si fa
dir...
règim, diu, si fa
règim.
No?
Estàtic.
Estàtic. Vull dir que està contractat o és autònom o...
Sóc oient interino.
Oient com?
Escolto el programa des de dintre.
Col·laborador.
Si els oients estan a l'exterior, jo estic a dintre.
Col·laborador i col·laborador oient.
I opinador, i poca cosa més. I ara he agafat una feina que m'han ofert i aquesta passada, hosti, aquesta la puc fer perquè no és de molta activitat. És doble de mort.
Com?
Com?
Doble de cadàver.
No?
Doncs...
Però què vol dir doble de cadàver?
Sí, això és una cosa innovadora, perquè a vegades a la sala de velles... A vegades hi ha 6 sales, no? Quan hi ha els funeraris.
I 10.
O 10.
Per què ha donat per fet que són 6? Que és estàndard, hi ha un estàndard de
vent. No, la que estic jo, que he treballat jo, són 6. És que passa, que hi ha alguns que no, uns que no tenen amics, que quasi no hi va ningú. Altres que són influencers aquests que s'han mort i que no hi caben. Clar, és que has d'agafar. Què passa? La gent no hi cap en aquella sala de velles.
Un xivarri, a vegades.
Fas un doble, mig dels convidats van amb un i l'altre altre, hi ha dos morts.
Vostè és un mort fals.
Un mort fals, clar. Hi ha un del real i el fals, però a mi em maquillen igual, aquests que fan aquestes coses, aquests que maquillen els morts.
El transformen en la persona que ha mort.
Sí, el màxim semblant. Si després la gent tampoc no s'hi fixa.
Sí, per exemple, se mort, imaginem una senyora.
Sí, jo he intentat fer senyors.
Vostè fa senyors.
Que sigui una mica verosímil.
Imaginem que se mort el papa. I aleshores a vostè el maquillen de papa.
De papa, sí.
El tanatopractor.
I després la gent... A la 5, l'altre els diuen a la 6, a la meitat, així ens caben tots.
Ah, però per dir una cosa, quant temps fa que fa aquesta feina? Quant temps fa?
Dos mesos.
Però llavors, permeti'm una precisió, fa dos mesos, diu.
Sí, que passa que em vaig fartar i em vaig aixecar a mig, vaig sortir a prendre un cafè i es va espantar. Clar, la família del mort va veure allà que a mi... que anava al lavabo, es va espantar, em van denunciar i em van fer fora.
No, però li anava a dir, fa dos mesos
que no es podia posar una cunya.
Com?
Va, no ho fem més tràgic, això. Anava a dir, però vostè, que porta dos mesos, sempre el veig amb barba. Fa tots els morts amb barba.
No, perquè el tanatopractor li tapa.
Sí, tapa.
Massilla. Aquesta gent, va, veig que d'un mort fan com viu.
Però escolti, a veure una cosa.
Sí. Que vols dedicar-te també tu? Que vols dedicar-te?
No,
que et veig molt interessada.
No, vostè com respira? O sigui, com ho fa perquè no es noti?
Bona pregunta.
No, perquè només això es nota, eh?
No, perquè tu no obres la meitat i et posen al damunt una...
Amb aquestes robes que et posen i tot això no es nota. Hi ha una mica d'amortiguació. La roba té una mica d'amortiguació que no belluga al final.
Allò li posen allò de Klebler. Allò de Klebler.
Com?
El què?
Sap allò de... Allò que s'hi dispara.
Allò que què?
Si disparen, no el maten.
Xalecú.
Xalecú, antibales.
I per què vull un xalecú?
Perquè no es veu que respiri.
Kevlar.
No, això. No, això, però bueno, és igual. Bé, parlem de senyor Marcelí, i és gent que demana la seva secció.
Està bé.
Se'ns està preguntant a quina hora comença Coses Velles.
Sí, sí, la gent esperant la secció. No?
Ara, ahir vam estrenar Coses Velles.
Senyor
Marcelí. Quan vulguin. Ara ens hi posarem, perquè parlant de persones que ens deixen per sempre, no és el cas del senyor Buigues, que no marxa ni de mal de morir, mai més ben dit. Pelea descansa al cementiri de Santos, després de rebre l'última adéu dels aficionats les últimes 24 hores.
Sí, el fèretre ha sortit de l'estadi del Santos cap a les dues del migdia, hora nostra, dalt d'un camió de bombers per recórrer els carrers de les ciutats plens
Perdona?
De...
Perdona?
Com?
Sí, sí, dins d'un... Dalt d'un camió de bombers.
Però les escales, aquelles?
No, dalt de tot, el sostre.
El sostre i les escales. Hi ha camions de bombers que el sostre hi ha les escales aquelles que s'allaven.
No m'ha semblat veure'ls perquè hi havia gent asseguda a banda i banda.
Ja està, això vol dir que l'incineraran.
En principi l'han posat en un nínxol que ell tenia comprat. Bé, en fi.
Però per què l'han posat dalt d'un camió de bombers? Això és una,
això és una cosa que haurem de preguntar.
Ninxo, sí, 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 sí. Que no sigui el nínxol molt alt i necessitin l'escala.
No sé, potser és perquè hi havia tanta gent.
Va, per favor,
deu tenir una explicació molt més senzilla que les vostres.
Una cosa seriosa.
De debò.
Va, rieu, que estem parlant d'una persona que mor, no,
eh? Perdoneu, un segon.
I espere, nada menys.
Per això, què li passa?
Qui preferiu, el Pelé o el Papa?
En de què?
Per fer de doble?
De morts.
Jo sóc més de Papa.
Quina mort preferiu? O sigui, aviam, quina mort preferiu?
A veure, però quina pregunta és aquesta?
No, que n'he hagut elles, les dues han estat molt així, com molt juntes, i la gent compara... Quina escolliríeu?
Però no es pot comparar.
No es pot triar.
No, no, no que preferiu, que vulgueu que es mori, no? Al tanto, eh?
No, si ja hi hem fet tard.
No vull dir això ni molt menys.
Com a mort, com a mort. Com a defunció.
Home. Sí, com a tema, de mort.
Jo sóc de Papa.
Doncs jo també. Ja que ho pregunto així, jo sóc més de Papa. Home, perdoneu, m'ho has d'explicar a la Míriam, que va dalt d'un cotxe bomber.
Ara imagina't el Papa dalt d'un cotxe bomber.
Però quin despropòsit és aquest?
Clar, té més glamour, diguem, fa tot més arreglat.
Goig,
a veure, si vols, li preguntem a algú que està a peu de carrer.
Home,
de fet, a peu de cementiri Memorial Necròpoli Ecumeni, que és on s'està enterrant ara mateix a Pelé, i és en Marcos Moreno, que és periodista de la CNN a Rio de Janeiro. És un madrileny que fa 6 anys que viu allà i ho està seguint in situ, en directe. Marcos, bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí,
buenas tardes.
Aquí estamos esperando que llegue el cortejo fúnebre después de que ya pasó por la casa de la madre de Pelé, dona Celeste, que todavía está viva con 100 años.
Bueno, ayer comentábamos un detalle, en fin, trágico de esta noticia. Comentábamos que la madre no sabía que había fallecido. No sé si en qué punto nos encontramos. Si el desfile fúnebre pasa por delante de la casa, me imagino que ya lo sabrá.
Esa información no está confirmada. Lo que pasa es que la madre ahí... Escucho un poco el retorno, si me puedo disquitar. Sí, la madre tenía un delicado, lógicamente, estado de salud. Sí. Por su avanzada edad. Ha salido al balcón, ha salido familiares de Pelé, pero no ha salido su madre. Por eso siempre está la duda de si ella realmente tiene los sentidos suficientes para saber que su hijo murió o si verdaderamente la familia le ha escondido aquella información.
Aquí, Marcos, teníamos un acalorado debate sobre un detalle que nos estaba comentando Miriam, que es que este cortejo fúnebre, bueno, el cadáver de Pelé va en un coche de bomberos.
Sí, bueno, la verdad yo en 6 años no he visto ningún funeral de un gran personaje nacional como es este de Pelé, que lógicamente no solo era un personaje brasileño, sino que trascendía las barreras en torno a todo el fútbol internacional. No he entendido mucho las risas del estudio cuando cuestionaban, ¿no?, las formas de hacer las pompas fúnebres de un país que en realidad está rindiendo un tributo al rey, a la persona que ellos han mostrado tanta admiración.
La imagen es impactante. Nosotros no tenemos esa cultura, lo estamos viendo ahora mismo en directo, y efectivamente es un coche de bomberos enorme. Creo que hay alguien encima, me imagino, al lado de lo que es
del féretro,
me imagino, sí, sí. ¿Cómo lo está viviendo en estos momentos Brasil?
La verdad no podría decir que el clima es de tristeza, sino de unas grandes ganas de homenajear al que tantas alegrías ha traído al país. Recordemos que Pelé es el único jugador de la historia que ha traído 3 copas del mundo a casa. Y eso ha hecho también, ha colaborado en que Brasil sea el único país que tiene 5 copas del mundo en su haber. Así que, de alguna forma, todos estaban deseosos de contarnos la anécdota que ellos habían vivido, si lo habían conocido personalmente en algún lugar, si lo habían visto jugar, algo difícil, lógicamente, entre los más jóvenes, porque recordemos que ya lleva 40 años sin jugar. Y si no, el ejemplo que les habían pasado los padres, los abuelos, como un ejemplo de vida. Es un muchacho de joven humilde que alcanzó el éxito profesional y con él llevó el éxito a todo un país.
Bueno, se comenta también, y algunos medios de hecho se han sorprendido por ausencias, podíamos decir destacadas de futbolistas en activo, por ejemplo Romario, Ronaldo, Neymar, del que heredó el dorsal 10 de Pelé. No sé si se habla aquí de eso, o a lo mejor es que están en una parte más privada y no los hemos visto en este desfile.
No, el padre de Neymar sí que estuvo ayer en el velatorio, justificó la ausencia de su hijo y ha habido poca presencia de los futbolistas actuales, inclusive de la selección brasileña. Esto ha sido también una crítica dentro del país. Ayer sí que estuvo Emilio Butragueño visitando el velatorio de Pelé. Es un día, claro, algo especial. Recordemos que ayer fue el segundo día del año y muchos jugadores, muchas personalidades estaban fuera. Quien sí que ha estado es el flamante presidente Lula da Silva, que ha visitado esta mañana junto con su mujer Yanya da Silva la capilla donde estaba el cuerpo de Pelé y ha asistido a una ceremonia religiosa.
Creo que ahora nos encontramos más o menos a la entrada ya de este cementerio del Memorial Necrópoli Ecuménic, ¿o no?
Sí, yo estoy en la puerta del Memorial Ecunémica, esta necrópolis que es la más alta del mundo. Todavía no ha llegado el féretro porque está en este cortejo, se ha retrasado un poco. A estas horas estaba programado que sí que ya llegaría aquí, pero la gran afluencia de gente ha hecho, lógicamente, que se ralentizase el paso del coche fúnebre.
Creo que es un cementerio con historia, ¿no?
Bueno, es el cementerio vertical más alto del mundo. Es el primero en América Latina. Tiene 18.000 nichos y en 2015, en un encuentro mundial de cementerios que se celebró en Madrid, se decretó que era el más visitado del mundo. Tiene 14 pisos y Pelé se encantó por este lugar y compró hace 19 años su propio nicho, su propio espacio, que tenía vistas al estadio de Vila Belmiro, el estadio de Santos, que tantos años le vio jugar. Pero finalmente, tanto la familia como la organización del cementerio han decidido que se instale su cuerpo en el primer piso para que se pueda facilitar la creación de un centro de visitas.
Doncs segur que hi passarà moltíssima gent. Marcos Moreno, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Hasta otra, periodista de la CNN a Río de Janeiro.
Periodista o censor?
És
el censor, no?
El periodista de la CNN.
Agradat, que fem broma, de la mort, eh?
Bueno, és que, a veure, no hem fet broma, senzillament ens ha sobtat molt.
Ell ho ha dit, no entiendo las risas de
l'estudi. Sobre las tradiciones de este país.
Sí, bueno,
que enterren la gent dels cotxes de bomberos.
Potser és que hi ha tanta gent, perquè és veritat que hi ha molta gent durant el trajecte, i han pensat que era la manera més fàcil.
Però aquí hi ha una altra pregunta que ens hauríem de fer.
No es veu el fèretre?
Això també és veritat. És a dir, per les imatges que hem vist nosaltres, el fèretre queda a dalt de tot com enfonsat dins del camió de bombers.
I la gent que va pel carrer no veu el fèretre.
Ha passat un camió de bombers.
Sí. Exacte. Amb 3 o 4 persones a dalt que tampoc se sabia.
Mica ridícul o no es pot dir tampoc?
No, esclar que es pot dir. Nosaltres ens ha causat...
Ha dit que no entiende las risas vuestras.
El que ens hauríem de preguntar, que això potser algú ho sabrà, és que algú que visqui a Brasil ens digui
si
hi ha alguna tradició que ignorem relacionada amb aquest fet, que és que potser les grans personalitats se les enterri i aquesta desfilada se'l faci damunt d'un cotxe bombers. Si algú que conegui aquesta tradició o algú que ens escolti des de Brasil ens ho vol explicar, que ens ho digui, però ens ha sorprès que una persona com Pelé, un personatge públic com Pelé, doncs se l'acomiadi damunt d'un cotxe de bombers.
Falta saber si és una tradició o una idea de bomber.
saps?
Som-hi amb les coses velles?
No, però això ho vaig fer-ho ahir, eh?
No, perdona un moment. Estan enterrant.
Marc, és que a Ayrton Senna, quan el van enterrar l'any 94, també ho van fer aprofitant un camió de bombers. Deu ser una tradició,
sí,
del país,
eh? Amb
personalitats importants. De posar-los a sobre, deu ser tradició d'un camió de bombers.
Aquesta de quan és aquesta notícia? De l'any 94?
És de l'any 94, sí.
Bueno, doncs ho preguntarem.
Doncs ja ho preguntarem, sí. Però mentrestant, com que tenim el Pelé, que l'estan enterrant, i el Papa Benet, que hi va al darrere, comença la secció més demanada de Catalunya. Coses velles.
Vinga.
Torna l'espai més demanat de la radiofonia catalana.
Però torna, va fer i prou, eh?
Coses velles. L'espai que parla del moment més important de la vida, la mort. Coses velles. L'espai que explica coses boniques de saber per quan t'hi trobis. Coses velles, patrocinat per... Atenció.
Bona tarda.
Què passa?
Tengo COVID.
Home, però per favor, faci el favor d'apartar-se si té COVID.
Tengo COVID, peste bubònica.
Va.
I flebitis. Però va. No passa res.
Digui i marxi.
Ui, en coses velles...
Escolti.
Urnes, cajas i embalajes, viuda de Martínez...
Hòstia, noi.
No se quede sin su caja cuando más la necesitas.
Això és veritat.
Viuda de Martínez.
Ay, por favor.
La Màstic. Caja de todos.
Oh. Es va costant, ja veiem. Què passa?
És que a mi aquesta música em crispa molt. Jo no acabo la secció, eh?
Tu tens nerv... Tu el que necessites una camamilla.
No, és que no s'aguanta aquesta música. Per què ha triat aquesta música?
Perquè és trista.
Oh, i tant, que és trista.
Es va costar en el moment de l'enterrament del Papa Benet i convé tenir una sèrie de coses clares abans de procedir.
Però això qui li explica?
No, això és la tradició. Jo t'explico les tradicions.
Ah, perquè ell deu tenir clar com enterrar-lo,
però jo t'explico com s'ha de fer. Observar, després de tot aquest temps passat, des del moment del traspàs del Papa...
Tengo un moco de maricón.
I del Pelé, que més diria bé.
Tengo un moco de maricón.
Escolti, surti de l'estudi.
És veritat, és veritat.
S'ha de comprovar que el cos estigui encarcarat.
Tu no eres ni mi hija ni mi perra.
No, però està... Però què diu?
Ni mi hija,
maleduca.
Ni mi perra.
Efectivament, no ho soc, però és que vostè està malalt i estàs tornant aquí.
Aparti, sisplau, i fes el favor de
sortir. Tu ara imagina't que paren el cotxe de bomberos del Pelé.
No faci broma amb aquest tema.
I
no ha agradat el tema.
El cotxe, i algú toca el cadàver,
sí.
I resulta que no està encarcarat. Que és flexible.
El cadàver?
El cadàver de Pelé.
No pot ser flexible.
No! Perquè si és flexible és que mort embruixat. I si mort embruixat, aquest home torna. Caldrà fer un exorcisme abans d'enterrar-lo, abans de posar-lo en aquest cementiri.
Si és flexible...
És que mort embruixat. Ara està encarcarat.
Bueno, no sé què dir-li.
Després, jo no sé com ho han fet, però per prendre la mida de la caixa del Pelé o del Papa, no s'ha de fer mai ni amb allò que et diré jo, amb un regle o una cinta mètrica,
per
fer la caixa. Saps allò que dius? Sí. Hem de prendre la mida...
Allò que feien al Far West.
Allò del cadàver,
sí.
Saps? Que t'han de prendre...
Medien, sí.
Mai!
Per què?
Mai amb una cinta mètrica, amb una cana, amb una... No!
Hosti, no puc amb la música, eh? Perquè no en té una altra? És que no ho aguanto,
sí, posa
eh?
Sí, posa una altra.
El dia de los enamorados.
Posa una altra.
Perd de les músiques, eh?
Si heu de mai de prendre la mida d'un cadàver per fer-li la caixa, sí. Ho heu de fer amb una veta. Blanca o negra? Depeniria dels llocs.
Sí, tu ja tens prou de feina i prou de tristesa que has d'anar a buscar una veta.
Una veta, de roba.
I blanca o negra?
O negra, com vulguis. I un cop presa la mida de la caixa, un cop ja has pres la mida, dius, tant un home que apunta, aleshores la veta l'has de ficar a dins de la caixa, amb el mort. A l'altura de la mà, li poses la veta a la mà. No tota, només una part de la veta a la mà, i dius, si vols companyia, agafa't amb la guia. Dius això quan poses la veta, perquè així el mort es tirarà la veta,
sí, home.
I no sortirà a buscar-ne un altre. Saps que ho he dit mil vegades, que un mort crida un altre? Mira,
sí.
Pelé ha cridat al Papa. Un mort crida un altre. És veritat o no és veritat?
Sí, 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 sí.
Doncs si tu poses si es posés la veta a la mà del mort,
sí.
No sortiria a buscar-ne un altre. Ara, El papa va calçat, no sé si l'heu vist, que va calçat,
sí, amb unes sabates negres.
Bueno, doncs el moment que es fiqui la caixa se l'ha de descalçar. Jo no sé si està previst o no, però se l'hauria de descalçar. El costum és de treure els difunts, han d'anar descalços. Mm. Perquè així evites que tornin. Però perquè si tornen...
Peu sec.
I ara caldrà veure com el treuen del Vaticà, que és allà on està, que està,
sí,
el Vaticà. Ara caldrà veure com el trauran per fer el funeral, perquè tu, una persona normal, l'han de treure de peus de casa. Vaticà és com si fos casa seva, eh? Si m'entens. L'has de treure pels peus, el mort. Però els capellans, els bisbes i els papes els han de treure pel cap. Que queda clar, això són costums... Això és l'ofici... Això és la cosa oficial que jo et vinc a dir. Sí, sí.
Que no fos... Jo m'he quedat amb la veta, la veta que es tira la un, l'altra que sí, posa la mà...
I, te dic perquè a la millor que no se'ls hi vingués, tinguessin l'acudit de treure el rodolant al papa, que això seria el nova mas.
Però...
Atenció.
Però... Però quina possibilitat hi ha que surti un cadàver rodolant?
No.
Per què hem de tenir en compte ara aquest... És que, esclar, a veure, si hem de tenir
si
en compte
papa,
totes les possibilitats...
L'has de treure de cap.
Sí.
O sigui, la caixa, quan treguis la caixa, l'has de treure per la part del cap, no per la part dels peus.
I igual, llavors... igual que el néixer.
Igual que el néixer. Igual que el néixer. Els gossos...
No, jo no sóc...
Ara què barreja, els gossos?
No, espera't, deixa'm dir. Els gossos senten la mort quan hi ha d'haver una mort a la família. No, per això, per això ho dolen i ploren i tot això. Doncs a tot arreu del món, que sapigueu que la tradició era que quan tu portaves el cap de dol, diguéssim, amb les atges enceses, quan tu portaves el mort, diguéssim, de casa a l'església i després de l'església al cementiri, el gos de l'amo mort anava al cap de dol, anava amb tota la comitiva fúnebre, per entendre'ns. Caçadors, pastors, tothom duia del que deia. Aleshores, clar...
Sí, hi havia el cotxe de bombers...
Aquí el cotxe de bombers
hi havia d'anar... I davant tots els gossos.
Al davant hi havia d'anar el gos del Pelé. Vale. Els gossos, si en té més d'un, doncs el gos del Pelé allà.
Per tant, quan es mori Vicenç Martí, Déu sí, no ho vulgui...
L'Ardilla, la Sevilla, l'Estrella...
Tots haurien d'anar...
Això
sí que ho he d'explicar.
Tots davant com una, en forma de fletxa, com la manifestació independentista.
Exacte, en forma de fletxa. Ara, també he d'explicar una cosa. Al moment que han enterrat l'amo,
sí,
els gossos se'ls han de pelar. O sigui, els gossos els has de matar tots.
No. Sí, no. És conscient del que està dient? Primer, el cadàver rodolant. Ara, la matança de gossos.
No, el gos se l'ha de matar perquè el gos és el guardià de les ànimes i l'ha de despesar d'aquí a l'ànima.
Si es caga, qui té la bosseta per recollir el...
Amb la veta que tu has posat a dins, amb aquella veta li fas el corretge.
Acabarem aquí, coses
velles, perquè... Saps allò que et diuen, no ets ni bo pels gossos?
Sí.
Saps aquella expressió, no ets bo pels gossos? És, ve d'aquí, ve d'això, perquè si no hi va un gos vol dir que no ets ni una persona que no val res.
Senyor Marcelí, fins aquí, coses velles...
Extraordinària,
que no tornarà més.
Que mal gos.
Han sigut dos dies de patiment...
Mor el rei, mor el papa, i de morir ningú no se n'escapa.
Però ara per què són Star Trek?
Qui? Qui són,
eh? Star Trek. Això és la banda sonora de Star Trek.
Això jo no sé. I el que m'expliques a mi. Són músiques de morts. Deuen ser tots morts, també.
Fins aquí la secció.
Hasta aquí, coses meves. La muerte del viejo más muerto que aún habla, como el pan que habla.
Què és el pan que habla?
Com?
Versió RAC 1.
Si mirem enrere, el camí ha estat llarg. Si mirem endavant, el camí no és senzill. Juntes decidim cada dia el nostre futur. Decidim un país més lliure, més just, més verd, més pròsper. Un país on ningú no es quedi enrere. El món no s'atura, nosaltres tampoc. El futur no s'espera. Fem-ho plegats. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Vols estalviar a full? Aprofita el 3x2 a Carrefour. Fins al 16 de gener a Carrefour, Carrefour Market i Carrefour.es, 3x2 en més de 3.500 productes. Com en Lactimel de 100 grams, pack de 6. Si en compres dos, el tercer et surt gratis. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Aunque creas que no ha tocado, no pierdas la ilusión. Mira al otro lado, ahí va, está premiado. Ahora tienes más opciones de ganar. No hay lado malo en el nuevo cupón. Por los dos lados puede ser ganado.
Nou cupó diari.
ara de dilluns a dijous, amb premis a les primeres i a les últimes xifres. A més d'un primer premi de 500.000 euros al comptat.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Versió RAC 1, amb Marc Serra.
Tancant caixes, de moment hem tancat la de Pelé, aviat tancarem la del Papa, i molt contents també d'haver tancat la caixa de coses vetlles, perquè és una secció...
No, i els oients en reclamen més, eh?
Bueno, fem una cosa.
Els oients demanen, per exemple, acabem de rebre un mail del Guillem que diu, efectivament, Coses Vetlles és el millor programa de la radiodifusió catalana.
Fem una cosa.
Avància que arribi demà per sentir el tercer capítol.
Vostè té més coses per explicar demà?
Sí, el que vulguis.
Doncs fem una enquesta.
On van les ànimes, on pugin, on baixen...
Bueno, tenint en compte que demà encara el Papa no haurà estat enterrat.
Quin dia l'enterren? Dijous?
Sí, és dijous.
Dijous.
Fem una enquesta, Marta, entre els nostres oients, preguntant si la gent vol que torni una nova edició de Coses Vetlles.
Ara la poso.
Però hi ha d'haver-hi un nombre de votacions elevat, és a dir, si són 4, si són 4 no,
La Laura Arenas, m'ha encantat la secció Coses Vetlles, brutal. Veig programa de tele com Crims.
Jo no ho recomano, No ho recomano. Ara farem l'enquesta, penjarem l'enquesta i depèn del resultat, tornarà Coses Vetlles o no tornarà.
Vetlles, no velles.
Vetlles.
Fes la T. Vetlles.
Vetlles, Coses Vetlles. No cal que ens ho prenguem perquè no ho farem mai més, vull dir que no us preocupeu. Els que tornen sembla que són els virus respiratoris, però no amb molta intensitat. No,
a veure, de moment estan donant una treva, després d'aquestes setmanes que hi ha hagut de...
Va.
Ho he de fer entre tots perquè
cosa
nerviosa.
No.
L'epidèmia de grip, que recordem que va viure el moment més àlgic, diguéssim, a l'inici de les festes de Nadal, doncs sembla que comença a baixar. També continuen en descens els casos de bronquiolitis i els de Covid. Això són dades que han donat avui el sistema d'informació.
Però si té Covid, què fa aquí?
D'immunitzar-los.
Ja l'hem passat alguns, i més d'una vegada.
A veure, vols sortir d'aquí, per favor? Que li estem demanant i no hi ha manera.
Chupar aire és la millor vacuna.
No, escolti, surti de l'estudi, sisplau.
Respira i cura.
A veure, aquesta setmana de festes, entre Sant Esteve i el Cap d'Any, s'han diagnosticat més de 5.700 casos de grip als ambulatoris. La setmana anterior, la prèvia de Nadal, van ser 8.290, per tant, uns 3.000 casos menys. A tot això, les farmàcies avisen d'un problema d'abastiment de xarops per culpa dels virus respiratoris. La Federació d'Associacions de Farmàcies ha dit que són molts els pacients que hi han anat preguntant sobre Covid, grips i refredats varis aquests dies.
Si aquests dies, disculpeu, si no estàs una miqueta refredat, tens una mica de mal de coll, no ets persona.
No ets persona.
Has de tenir una mica un virus respiratori.
Tos
també, si pot ser.
Sí. Mira, ho explicava el 9C de RACUM, la Vallonesta, ahir el seu president Antoni Torres.
Sobretot el que és patologia respiratòria, tot el que són inhaladors, perquè hi ha també molta bronquitis, molta bronquiolitis en adults, en nens, moltes pneumonies, o sigui, tot el que és pit, molta tos, però el que tenim problemes és amb els xarops. Els xarops, en general, tenim problemes, és que no n'hi ha. Ni xarops per la tos, ni xarops per la mucositat.
Hola, bona tarda. Torno a ser Carmen Cabezas.
Bona tarda, doctora.
Salud, hasta la primera hora.
Sí.
Bueno, la veritat és que com a secretària general de Salut és molt preocupant a jo, és que no n'hi hagi xarops per tothom.
Sí.
I ja que s'acosten els Reis i ja en marxa la campanya... Canden sense joguina.
Sí, de la Creu Roja, sí.
Exacte, des del Departament de Salut ja encén també la campanya Can nen sense coldina, perquè les famílies comencin...
Com?
Cap nen sense coldina. Així totes les famílies començaran l'any con tot lo que fa falta per a fer front a los refredats i los virus trapelles.
Però no creu que potser...
Cap nen sense coldina.
Sí, però... Vull dir, no creu que potser pot induir a confusió amb cap nen sense joguina?
No, perquè sí, per les velorelles és molt diferent una
molt
cosa
diferent.
De l'altra, sí. En la campanya Cap nen sense coldina nos decantem per a la formulació de coldina com paracetamol, perquè com ja vam estar discutint con l'altra Carmen Cabezas,
sí.
El paracetamol és molt millor que l'ibuprofè, sobretot per als casos inicials d'aquella tonteria de símptomes que no s'agafa, recordem la discussió.
Vostè em sabria explicar la diferència entre una ibuprofè
ibuprofeno i un paracetamol, ho dic perquè la veig sempre explicant coses molt complicades i és alguna cosa que no acabem mai d'entendre.
Sí, mira, el paracetamol al final serveix sobretot per treure el dolor. L'ibuprofè té un component més antiinflamatori, per lo tant, si tenim una inflamació també la baixa, i al baixar la inflamació també baixa el dolor. Jo diria que si podem passar un paracetamol, millor paracetamol. Si ja és una miqueta més fort, pues podem utilitzar l'ibuprofè.
Està d'acord, doctora Cabezas?
Sí, m'he deixat de dir que el paracetamol també és antitèrmic.
Sí, 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 és veritat. Jo també me l'havia deixat de dir. Sí, veus que sí. Bé, que tenim que anar juntes?
Clar, és que si no anem...
L'ha corregit la nostra doctora Cabezas, eh?
Sí, sí, m'he centrat en el dolor, però també, sí, sobretot, el paracetamol l'utilitzem molt per baixar la temperatura. Sí, sí, exacte, molt bé.
Capment sense coldina. Sí, és la nova campanya que esperem que tingui molt èxit. Sí. Doctora Cabezas, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vostres.
Hem penjat ja l'enquesta sobre, sí, si coses velles ha de retornar. Sí. Hi ha molta gent comentant la secció, però jo resultats, crec que hauríeu de votar. Eh?
Resultats sorprenents de moment, eh? De moment veurem si es modifiquen, sí, els percentatges. Sí. Però a aquesta hora... un 95...
Bueno, aquesta hora fa 5 minuts...
A un 95, és que va variant.
Però quanta gent ha votat?
De moment 37 vots.
Molt baix, això. Molt
bueno,
baix.
Però de 37...
37 no és democràcia, moment, eh? 37 moment, no és democràcia.
De 37, 97,3% volen que tornem a fer coses velles.
Val, bravo.
Jo crec que això ha de pujar una miqueta més, eh?
Ha de pujar el percentatge de l'audiència, no?
Com a mínim, sí, que sí, centenars, sí, de persones haurien,
home,
de ser.
Home, centenars, t'estàs passant. Home, 30... Mínim 100. 100.
Home, i tant, mínim. Sí, 100, 100, persones, 100 persones decideixen, sí, que haguem d'aguantar el rotllo del senyor Marcelí una altra vegada.
Ara està pujant el no, eh? No es faci il·lusions, perquè ara puja el no.
La democràcia en directe, tot s'hauria de fer així, trobo.
62 vots.
Tot així. Atenció, mentre la Marta va comptant vots, atenció a la notícia que ens ha impactat aquest migdia, perquè sense deixar l'àmbit de la salut, fixeu-vos què ha passat, fixeu-vos què ha passat amb 8.000 pacients d'una clínica britànica.
Sí, perquè estem parlant del centre Asker Medical Practice de la ciutat de Doncaster, a Gran Bretanya.
No hi vaig aquí, jo.
Doncs el 23 de desembre, allò que dius, va, vaig enviar un missatge de Bon Nadal, no?, sí, als meus pacients, amb SMS, doncs en lloc de rebre un Merry Christmas, van rebre una cosa molt més macabra, que és un diagnòstic de càncer de pulmó agressiu amb metàstasi. Jesus.
Però això qui ho va rebre?
Els 8.000 pacients.
8.000 pacients el 23 de desembre reben, com?, un SMS que tenen càncer de pulmó agressiu amb metàstasi.
Exacte. I ara? Posava diagnòstic, càncer de pulmó agressiu amb metàstasi.
I ara?
Clar, alguns dels afectats que efectivament s'havien fet proves i estaven esperant resultats... Doncs imagina't... doncs,
clar, pot haver-hi gent que digui, bueno, això no va per mi perquè, exacte, jo m'he fet una revisió i sembla que estic bé, però clar, és evident que pot haver-hi gent que s'ho va prendre, en fi,
això
molt
malament. Això ho ha tret la BBC, que ha parlat amb alguns dels afectats i evidentment diuen que el missatge els va espantar molt. De fet, els hi va durar l'espant una hora, perquè una hora més tard, si van rebre una rectificació corrents, un altre SMS.
Una hora, quan ja t'havia sortit...
La clínica demanant disculpes i que...
Quan t'havia sortit el cor per la boca, una hora després la rectificació.
Falta sentit de l'humor, ja es veu, eh? Bueno, abans s'ha creat aquell de Brasil. Ara aquí els pacients també han de dir una mica d'humor.
Escolta, 23 de desembre, una broma de bons desitjos, un càncer de pulmó.
Una broma d'un metge, home, per l'amor de Déu. Que també que costa també prendre's les coses una mica més bé.
Però quina gràcia li veu a vostè, aquesta broma?
Home, que no és veritat.
Quin és l'humor en aquesta broma?
Que t'espantes i finalment
gràcia.
No és.
Home,
o sigui, els metges sempre són molt serios, que no sé què, que els hi falta una mica més, sí, doncs sempre es queixem,
sí,
de tot.
Sí,
i
sí,
per una vegada que fa una brometa, jo com a metge amateur,
sí,
jo he fet alguna
vegada. És la frase
vegada
que més por fa de les que diu, eh? Jo com a metge amateur és realment terrorífica.
Jo ho he fet alguna vegada.
Què he fet?
L'altre dia que vaig, quan em colo allò en un centre d'aquests... amb un cap, també va venir un que només venia a medir i a pesar-se. Ho van portar d'un altre lloc i venia tot tranquil perquè pensava, sí, jo no tinc, sí, res, saps? Doncs aquest li fotrem molt susto.
I què anem a fer?
I vaig dir que m'acabava d'arribar un document d'ell, que m'havien enviat de l'hospital, i que és bo que terminal, eh? Un dia, li vaig dir. Va fer una cara. I vaig dir, mira, disfruta de la vida, gasta-t'ho tot, i fes tot el que voldries fer a la vida, fes-ho avui. Fes-ho tot avui, perquè un dia i prou. I el tio s'ho va gastar tot, es va emborratxar...
Va fer cas a vostè.
Sí, va fer cas.
És tot droga.
Sí, sí, ara, mira, ara és drogadicte, està arruïnat.
Mare de Déu, de veritat.
Però el que vam riure... Bueno, vaig riure més jo que ells, sí.
Jo vaig treure pels dos. Jo vaig treure... Soc que sí, jo soc solidari.
Sí, i ara què? Com, sí. Està, com està aquesta?
Està arruïnat totalment. S'ha posat a...
Li fa gràcia, això. Li fa gràcia,
es va,
eh?
Es va drogar i ara no pot sortir-se'n. En fi.
Tornarà a trucar...
L'humor per sobre.
Tornarà a trucar el corresponsal de la CNN, que tampoc no li haurà fet gràcia aquest comentari.
Que va muy disgustado.
Escolta, 260 vots hi ha a l'enquesta, eh?
Com ho tenim, això?
90,8% de la gent diu que sí que volen coses velles. 260 vots de moment, o sigui, està claríssim...
Que aplaudeix, senyor Buigas.
Que els oients volen la secció.
A mi m'agrada que ho fa.
Però a veure... Quants dius que han votat?
Ara hi ha 268. Ha baixat una miqueta el percentatge, però guanya de carrer. 89,6% d'oients volen que continuï la secció.
Jo no me'n referia, eh? Deixeu-me connectar un moment, Marc, amb la central de dades del Menut, on hi tenim a Vicenç Martí.
Sí, bona
què
tarda.
Què està passant?
Bona tarda des del Calvo Canyaveral. En aquests moments, de quan fa una hora, un minut i vuit segons des del llançament, des del Calvo, del coet de l'Elon Musk, en el qual a dintre hi havia la caixeta amb el Menut, atenció, perquè estem ja amb imatges en directe del tronxo que queda dalt a l'espai que porta els coets a dintre, i aquest tronxo ja té totes les caixetes a punt amb els mini coets, amb els mini satèl·lits per deixar-los anar. I per tant...
Què diuen, què diuen?
Què diu? Mani?
Hola?
Mani?
Hola?
Mani?
Senyorita.
Jo sento que veu també, eh?
Sí, calleu. Era l'interfono que trucaven demanant unes pizzas.
Senyorita?
No, és que va...
Bé, ho seguirem atentament.
El Menut està a punt de ser alliberat del seu sequestro.
Ara tornem.
RAC 1. Els Amics de les Arts i Minoria Absoluta presenten Pares Normals,
la nova comèdia musical al Teatre Poliorama.
Una història plena d'amor,
drama
i fenòmens inexplicables,
tot dirigit per en Sergi Balbel.
Un musical de nova creació amb cançons inèdites.
Veniu a comprovar que vist de prop ningú és normal.
Pares Normals. Entrades ja a la venda. teatrepoliorama.com.
Viu el Nadal al Palau de la Música Catalana amb la Simfònica del Vallès i gaudeix del concert de bandes sonores homenatge a John Williams amb la veu de Salvador Vidal.
Reviu la màgia de Star Wars, Superman, ET i moltes més el diumenge 8 de gener al Palau de la Música Catalana.
Entrades a osvallès.com. Ens vas dir que t'avisessin quan comencessin les prerrebaixes, i això és el que estem fent. La Mallorquina ja està de prerrebaixes. Del 27 de desembre al 5 de gener, un 25% a tota la roba de la llar i descomptes fins al 50% en articles seleccionats. Compra també còmodament des de casa a lamallorquina.es o descarrega't la nova app i tindràs un 10% de descompte addicional en la teva primera compra.
Aquest Nadal, Coptering et proposa un regal únic, volar amb helicòpter. Sobrevola Barcelona i descobreix el Camp Nou o la Sagrada Família com mai abans els havies vist, des de l'aire. O explora el majestuós massís de Montserrat, el Parc Natural del Montseny o la Costa Brava. Aquest Nadal regala una experiència inoblidable amb Coptering. Vola, reserva ja.